Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per mantenir el paraigua a prop, perquè tot i no tenir una previsió de pluja al cel, no farà net del tot. Mica en mica, a partir de demà, les clarianes seran més evidents.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia i bona hora. Avui és dimarts 22 de març del 2022. Són les 8 del matí i esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, l'informatiu de referència de la comarca. Tenim molta tela per tallar i, per tant, entrem en matèria saludant la redacció que fa possible el programa d'avui. Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villana, bon dia.
Hola, bon dia.
Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Entrem en matèria, anem als titulars. Grups de suport psicològic i emocional per refugiats ucraïnesos a Platja d'Aro per ajudar-los a sentir-se acompanyats, Eugènia.
I participen també aquells que fa temps que viuen al municipi per poder fer xarxa amb ells i crear vincles.
El sector de l'hostaleria, que per Setmana Santa, el sector de l'hostaleria alerta que per Setmana Santa molts establiments no obriran per l'elevat preu de l'energia, Sergi.
L'alt preu de l'energia ha fet que moltes empreses subministradores hagin demanat renegociar a l'alça els contractes que s'havien signat. Això ha fet pujar de manera exponencial la factura de la llum i el gas als negocis, que, a més, ara veuen amb preocupació que no hi ha reserves ni per Setmana Santa ni per l'estiu. Un fet que pot comportar que molts establiments es mantinguin tancats.
Doncs tant de bo que no sigui així. Veurem com evoluciona això. Els apartaments turístics al mateix temps registren un bon ritme de reserves per Setmana Santa i l'estiu, Àlex.
Les xifres auguren un retorn a la normalitat en el sector dels apartaments turístics després de 2 anys amb una recuperació progressiva del turisme estranger, sobretot el procedent d'Alemanya, Holanda, Bèlgica i França. El sector també registra un bon ritme de reserves dels visitants procedents de l'àrea de Barcelona.
Doncs una de calç i una altra d'arena. I avui us ho expliquem, el cas d'una dona de 20 anys, una dona de Palamós que porta 20 anys pagant impostos d'un cotxe que resulta que no és seu.
Assegura que tot va començar fa més de 20 anys quan li van suplantar la identitat. Des de llavors ha de pagar impostos i multes d'un cotxe que no és seu i que no ha vist mai. A través d'amargaments ha perdut més de 9.000 euros. Assegura que ho ha denunciat en diverses ocasions i autoritats, però que ningú ha fet res per ajudar-la.
Doncs veurem de què va aquest cas. Mentrestant, el col·laborador de Ràdio Capital i home fort del turisme del Baix Empordà, Martí Sabrià, rep el Premi Timó d'Or 2021 de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre Roger.
La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha fet entrega aquest dilluns dels guardons Timó 2021 que l'associació lliura amb la col·laboració de la resta d'entitats del grup Costa Brava Centre i ha reconegut amb el seu màxim distintiu, el Timó d'Or, la figura de Martí Sabrià i d'Olofeu, gerent del grup Costa Brava Centre durant més de 40 anys fins a la seva jubilació el passat desembre del 2020.
I a les 8:04 us expliquem una nova polèmica a la platja de l'Illa Roja a Begur. I és que han denunciat l'aparició d'aigües fecals.
El portaveu de l'associació Salvem el Nudisme a l'Illa Roja, Joan Carles Duval, ha explicat a Ràdio Capital que aquestes aigües fecals ja van sortir a l'octubre, just quan estaven desmuntant la guingueta d'aquesta platja.
8 del matí i 4 minuts. I al Centre per Joves Sant Genís, a Palafrugell, això, Centre per Joves no, l'espai de gent jove de Sant Genís, és que ho he dit d'una manera que semblava una altra cosa, ha presentat els cursos i tallers creatius que centraran l'activitat primaveral a Sant Genís, a Palafrugell.
Un gran ventall de propostes pels més joves amb cursos i activitats durant la primavera. Una vegada més destaquen els cursos i tallers que fomenten la creativitat, les noves tecnologies, el benestar emocional i el personal. Entre les activitats, la majoria són gratuïtes i d'altres s'ofereixen a un preu reduït.
I al Veus de l'Empordà d'ahir vam parlar amb Lluís Molines i ens va deixar alguns titulars. El que comentem ara, Lluís Molines entén el periodisme com una passió, ja que fa més de 80 anys que exerceix aquesta professió.
A part d'aquesta passió, en té moltes d'altres, de les que destaquen l'escriptura, l'activisme cultural i l'àmplia col·laboració amb el teatre local. Per això, a les veus de l'Empordà amb la Marc Coll, coneixerem una mica més la trajectòria d'aquesta figura periodística de Palafrugell.
I Platja d'Aro farà una consulta ciutadana per escollir el nom d'un nou equipament cultural.
El consistori preveu que aquest any s'estreni aquest nou equipament sociocultural a Castell d'Aro. A part de decidir el seu nom, el nou espai s'ha gestat a partir d'un extens procés de participació ciutadana a la definició tant del seu programa funcional com també del reglament del funcionament.
I en temps dels esports... Per una banda, Sant Feliu de Guíxols marca el tret d'inici de la 101a Volta Ciclista a Catalunya, Sergi Villena.
L'edició 101 de la prova ciclista va començar ahir a Terres Baix Empordaneses i ho va fer concretament a Sant Feliu de Guíxols. Un privilegi per als seus habitants que van poder gaudir in situ del tret de sortida d'una de les curses més prestigioses del ciclisme internacional. Escoltem l'ambient que es respirava durant la sortida dels corredors.
Doncs déu-n'hi-do amb l'ambient, i menys mal que era una volta ciclista, que si fos una final de la Champions, déu-n'hi-do. I al mateix temps, també una de calç i una altra d'arena, Paula Badosa, que no pot revalidar el títol d'Indian Wells.
La de Begú, que havia tingut un camí il·lusionant fins a semifinals fent grans partits, va caure en aquesta penúltima ronda contra la grega Maria Sakkari.
I a les 8 del matí i 6 minuts, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Volem saber quins són els detalls de la previsió del temps que farà aquest dimarts al Baix Empordà, Marc.
Seguim amb previsió de temps variable, que cada vegada més ens farà parlar de dies inestables i no tant de dies plujosos. Mica en mica el cel podrà obrir-se i avui podrem parlar d'una jornada que, tot i la nuvolositat, no serà plujosa. Tot i això, no farem net del tot i encara potser no tindrem la sort de poder veure el sol. El lleuger canvi en la previsió respecte a ahir és la disminució del risc de pluja i també que a partir de demà les clarianes seran més freqüents i es podran combinar els núvols amb més estones de sol. L'estat de la mar tornarà a ser notícia avui i tindrem maregassa a tota la costa baix empordanesa amb vent de llevant que bufarà moderat i provocarà també mar de fons de component est. Aquesta situació també s'allargarà demà dimecres, tot i que al final del dia disminuirà el factor de risc. Avui les temperatures seran amb una mica més d'amplitud que les d'ahir. Anirem dels 7-9 graus mínims als quasi 15 màxims. La primavera variable comença a entrar al joc de la meteorologia, com ha de ser, i la previsió seguirà amb aquesta tònica inestable i poc definida. Fins i tot semblaria que, tot i la milloria que ens portaran els propers dies, ja tenim un altre episodi preparat per afectar-nos amb noves precipitacions.
Doncs pluja d'abril, benvinguda sigui. I ara mateix, traient el cap al mercuri, 8,9 graus de temperatura, la temperatura mínima que registra ara mateix la comarca del Baix Empordà, concretament a Begur, i si busquem la temperatura màxima, ens plantem amb 11,3 graus positius que trobem a Palamós. I abans de tancar el sumari del programa, com sempre, comentari d'opinió avui de la mà de l'escriptora Ada Klein.
Tinc una coneguda d'origen de l'Europa de l'Est que s'acaba de separar. Viu a prop de Palafrugell. Té feina de cuidadora amb contracte i casa on viure, però el sou se li va pagant els deutes d'un marit que s'ho bevia tot i que ara ha fotut el camp i no té xarxa. Si ja ha algun escut o criat aquí, un esdeveniment semblant li representa un sotrac, per algú de fora encara ho és més. No es tracta només de tenir les necessitats bàsiques cobertes, aquesta noia les hi té, sinó de tenir alguna cosa més on agafar-se. I aquest alguna cosa inclou una tribu on refugiar-se o una afició que ajudi a ampliar aspiracions i cercle de coneixences. Integrar-se també passa pels hobbies. Forma part d'un equip de bàsquet, d'una companyia de teatre amateur, d'un grup d'excursionisme, d'un curs de hip-hop, de cuina, de classes de català. Els recursos hi són, però el que he evidenciat aquesta setmana que l'ajudava a trobar maneres de sentir-se part de la comunitat per no estar tan sola és que és molt difícil accedir-hi. No hi ha una eina que ho simplifiqui i tot plegat és com una odissea de navegar per links, telèfons, cites prèvies, etc. Hi ha associacions, seccions als webs dels ajuntaments, centres cívics, però tot plegat és un magma de recursos que impliquen un laberint sense fi per arribar-hi. Si a mi, que tinc estudis, parlo l'idioma i no sóc del tot un analfabeta digital, m'ha costat, em demano si no es podria fer tot plegat més fàcil per aquests nouvinguts que ja ho tenen prou difícil. En aquest sentit, hi ha iniciatives molt positives i interessants. El grup de dones de la Bisbal va promoure el darrer dia, 8 de març, una jornada dedicada a les dones cuidadores, que en aquesta població moltes són d'origen hondureny. La immigració implica un xoc i un dol cultural que moltes vegades va associat a històries familiars difícils i a situacions socials i de treball precàries. Al final aquesta gent no acaba de ser ni d'aquí ni d'allà, però tenen la feina aquí, cuiden els nostres avis i els seus fills són catalans, així que tots hauríem de tenir certa responsabilitat en l'acollida. No sé com hem de resoldre aquest tema tan complex, però potser es podria començar per identificar, simplificar i comunicar-los els recursos dels que es poden beneficiar. I no parlo de rebre ajudes, que està prou solventat, sinó en com formar part de les activitats dels municipis. Se m'acut que, donat que moltes són dones, potser es podria fer l'abordatge a través dels centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Ja sé que us pot semblar una nimietat, però no és trivial, perquè moltes vegades la cultura i l'esport són els que faciliten el sentit de pertinença, i un cop cobertes les necessitats bàsiques, ser una mica més feliç sovint ajuda a tirar endavant.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Que es deia How to Make Friends and Influence People i era el segon treball d'estudi de la banda Terror Vision. Es va editar l'any 1994 i d'aquell àlbum en va sortir aquesta cançó. Una barreja entre punk, rock i una mica la música més ye-ye que sonava a la Califòrnia dels anys 60. Amb Oblivion hem volgut tancar el sumari i obrir oficialment el supermatí d'avui. Cançó del dimarts 22 de març per Oblivion. Pausa i de seguida ens hi posem.
Aquesta Setmana Santa a l'Escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buhos, La Fúmiga, The Speed i Doble en Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Platja d'Aro ha començat a fer grups de suport psicològic i emocional pels refugiats ucraïnesos que arriben al municipi i també pels ucraïnesos que ja fa temps que hi viuen. L'objectiu de tot plegat és ajudar-los a sentir-se acompanyats i acompanyades i detectar quines necessitats tenen i alhora que puguin crear vincles entre ells.
D'ençà que va començar la invasió d'Ucraïna, a Platja d'Aro ja han arribat més d'una vuitantena de refugiats, la gran majoria mares amb fills, i una de les psicòlogues de la unitat de crisi, Verònica Brea, explica que ara volen reduir l'afectació que pateixen i disminuir la seva vulnerabilitat. Victòria Orian, per exemple, té 34 anys i ara fa una setmana va arribar a Platja d'Aro. El dia que la primera bomba va caure a Kiev, on té una escola de música, va marxar-ne amb la seva filla d'11 anys. Va trigar 4 dies a arribar a Polònia i des de Varsovia va volar amb un avió fins a Catalunya. A Platja d'Aro, ella i la seva filla viuen amb una família que les acollides. Tenen una mica en comú, però entre ells no es coneixien. Després que s'acabi la reunió del grup de suport, la Victòria va cantar una cançó popular d'amor al seu país. Ho fa a la mateixa sala del centre cívic, on s'han trobat amb una quinzena d'ucraïnesos i dues psicòlogues. Per ella, en certa manera, el cant és una catarsi, com també poder compartir aquesta estona amb els seus compatriotes.
A través del grup de suport, les psicòlogues intenten ajudar els refugiats per afrontar aquestes situacions.
Sí, escoltem la Verònica Brea, psicòloga i especialitzada en crisis d'emergència.
Una mica els pilars bàsics, diríem l'allotjament, sensació de seguretat, aliments, roba. A partir d'aquí, doncs, després ja comencem una mica més amb el suport psicològic per afrontar tot això.
En paral·lel a l'ajuda psicològica, el grup de suport emocional també busca que uns i altres facin xarxa. Els grups de suport que ha engegat Platja d'Aro també s'obren aquells ucraïnesos que fa temps que viuen al municipi. Vitali Siko, per exemple, fa més d'una dècada que va arribar-hi i s'ha volcat a ajudar els refugiats en tot allò que li és possible.
Me preocupa molt la situació que estem vivint ara. Mig país està destrossat, veiem guerra, el que està passant ara mateix en aquests moments, i encara que nosaltres ja tenim la nostra vida aquí, tenim familiars, tenim amics, ens sentim també molt identificats amb la gent d'Ucraïna.
D'ençà que va començar la invasió russa, a Platja d'Aro hi han arribat més d'una vuitantena de refugiats ucraïnesos i en pocs dies el municipi ha passat de tenir-ne 270 d'empadronats a uns 360. L'alcalde Maurici Jiménez admet però que, malauradament, diu, com que els conflictes s'han recreuat, el ritme d'arribades també s'ha intensificat i que ara venen una desena de refugiats cada dia. La gran majoria són mares amb nens i s'estan a casa de familiars coneguts o bé amb aquells que s'han ofert a acollir-los.
Gràcies, Eugènia. I mentrestant, i abans de tancar el capítol sobre la informació que dediquem a la guerra d'Ucraïna, enfocada, òbviament, al Baix Empordà, ja us avancem i us ho explicarem demà, segurament amb més detall, que Ràdio Capital viatjarà a la frontera amb Ucraïna acompanyant un comboi de refugiats. La periodista Anna Salvador s'incorporarà al comboi que formen la Penya Blaugrana de Monells i l'entitat Galgo 112, que sortirà aquest dijous de Monells i anirà fins a la frontera de Polònia amb Ucraïna per repetir el que ja van fer ara fa un parell de setmanes, que és portar-los menjar, sobretot per animals, i tornar cap aquí amb una cinquantena de persones. Com deia, us explicarem els detalls del que farem en aquesta cobertura informativa a partir de demà, però de moment us ho avancem avui. Ràdio Capital viatjarà a la frontera amb Ucraïna acompanyant un comboi de refugiats. Des d'aquest dijous i fins la setmana vinent us explicarem des de dins, farem el dietari des de dins de tot el que passa en aquesta expedició. I ara passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. El sector de l'hostaleria alerta que per Setmana Santa molts establiments no obriran per l'elevat preu de l'energia. L'alt preu de l'energia que ha fet que moltes empreses subministradores hagin demanat renegociar a l'alça els contractes que havien signat. Això ha fet pujar de manera exponencial la factura del llum i el gas i els negocis, que a més ara veuen amb preocupació que no hi ha reserves ni per Setmana Santa ni per l'estiu. Un fet que pot comportar que molts establiments es mantinguin tancats, Sergi Villena.
El president de la Federació d'Hostaleria, Antonio Escudero, lamenta la situació actual i assenyala que la gent prefereix esperar abans de programar res de vacances.
Doncs serà una Setmana Santa passada per aigua i vaja, que no serà Setmana Santa, i molts locals, de fet, molts establiments ja estan pensant en no obrir, perquè segurament que això estem ja a les portes i no tirarà. Per tant, molt complicat. L'afectació pel preu d'energia serà complicada i amb unes... Bueno, hi haurà molts establiments que de cara a Setmana Santa ja no obriran.
Escudero explica que l'hostaleria gironina està pagant entre 3 i 4 vegades més que fa poc temps el preu de la llum i el gas, i diu que això és insostenible. Per aquest motiu, ha demanat a l'executiu central que actuï i prengui decisions. A criteri seu, s'hauria d'actuar sobre els preus actuals per tal que les empreses no hagin de suportar aquests augments tan desorbitats.
I un dels problemes que Escudero assenyala, que serà gros si no s'hi fa res, diu, és el de les empreses que tenen contractes amb la Inserso o també amb turoperadors.
Exacte, i és que el govern espanyol té pactat un preu de 21 euros amb pensió completa per a les persones grans que van a passar uns dies en un hotel en un viatge de la Inserso. Aquest preu, diu Escudero, és insuficient ara per la pujada del cost de l'energia. Per això demana que es puguin renegociar aquests contractes i que es pugui ajustar per evitar que l'empresa perdi diners.
Un altre tema també molt complicat és el tema de l'Inserso, que l'Inserso ja ara s'estaria moguent. Tenim tancat un preu amb el govern de 21 euros més IVA, però resulta de que amb aquests 21 euros a pensió completa no hi arribem tampoc. Per tant, aquí el govern ha d'intervenir, ha de fer una operació quirúrgica molt selectiva per saber què fem. Jo crec que el tema de los turoperadors, doncs també se tenen, com te deia abans, tenim temes tancats amb ells, contractes l'any passat, i si això continua de la manera que està, s'haurà de renegociar o no se podran aguantar, o hi haurà hotels que no obriran, hi haurà lío, perquè l'hotel que no obri, doncs això serà complicat.
Finalment, des de la Federació d'Hostaleria adverteixen que hi ha una altra derivada de la guerra, i és que el 8% del turisme que ve a la Costa Brava Sud són ciutadans d'Ucraïna que ja no vindran. A més, es tracta d'un visitant d'un alt poder adquisitiu que fa una despesa important.
Doncs això pel que fa als hotels. Mentrestant, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona registren un bon ritme de reserves per Setmana Santa i la temporada d'estiu, tot i la conjuntura internacional, i espera que les xifres d'ocupació freguin l'etapa prepandèmia. En algunes zones, diuen, està tenint reserves amb força antelació. Segons l'enquesta realitzada a les empreses gestores i propietaris de l'entitat, el 46% de l'oferta total d'allotjaments estarà disponible per Setmana Santa, Àlex.
Les xifres auguren un retorn a la normalitat en el sector dels apartaments turístics després de 2 anys amb una recuperació progressiva del turisme estranger, sobretot el procedent d'Alemanya, Holanda, Bèlgica i França. El sector també registra un bon ritme de reserves dels visitants procedents de l'àrea de Barcelona, que es mantenen com el client majoritari per aquesta Setmana Santa. Segons l'ATA, les dades confirmen que el sector dels apartaments i habitatges d'ús turístic es manté com una de les tipologies d'allotjament més ben posicionades degut als nous hàbits dels turistes arran de la pandèmia, que prefereixen allotjaments que els donin més privacitat i amplitud d'espai.
I quines conseqüències pot tenir la guerra d'Ucraïna en aquest sector?
Pel que fa als efectes de la guerra, l'entitat afirma que, en general, de moment no són significatius, tot i que espera que es resolgui el més aviat possible pel bé de la població ucraïnesa i per l'estabilitat a Europa.
I, finalment, quina és la capacitat d'aquesta associació?
L'ATA aglutina 12.000 apartaments i viles de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per la Costa Brava, l'interior i el Pirineu de Girona. L'associació està integrada per intermediaris i propietaris d'habitatges d'ús turístic i blocs d'apartaments turístics. El total de places al sector a la demarcació és de 195.000, una xifra que representa més del 50% de l'allotjament turístic.
Gràcies, Àlex. És 9:15 de 9 del matí. Tenim més notícies. Una veïna de Palamós, per exemple, aquesta és grossa, eh? Dèiem, una veïna de Palamós porta més de 20 anys pagant impostos i multes d'un cotxe que no és seu. En total, calcula que ha gastat més de 9.000 euros a través d'embargaments, ja sigui del sou, de la renda o directament des d'Hisenda, Anna.
Exacte, i malgrat haver-ho denunciat diverses vegades, de moment les administracions no han donat cap resposta a la dona. La parella de l'afectada assegura que tot va començar fa més de 20 anys, el 1998, amb una suplantació d'identitat.
En aquesta època va ser quan l'Ajuntament de Lloret de Mar li va exigir per primera vegada a la dona que pagués l'impost de circulació corresponent al vehicle. Es tracta d'un BMW d'alta gamma que ella no havia vist mai. Ho explica Miquel Àngel García Sánchez, parella de l'afectada.
De recaptació de l'Ajuntament de Lloret de Mar, dient-li que deu els tributs d'un vehicle des del 95. Ella li diu que deu haver un error, que no té cap cotxe. S'acabava de treure el carnet. Mira, i sí, evidentment, es dona compte de que sí que el té el seu nom. Se'n va a Mossos de Santa Coloma i denuncia la usurpació de la seva identitat.
Els Mossos van esbrinar que el cotxe estava assegurat per un veí de Bigues i Riells que havia comprat el cotxe en un taller però que mai havia arribat a canviar el nom. Davant la falta d'opcions, la dona va pagar els diners que se li demanaven, però més endavant va haver de seguir pagant. Anys més tard, el 2011, la policia local de Bigues i Riells li va comunicar que el cotxe estava abandonat en un carrer del poble. Ella va donar permís per desballestar el cotxe amb la intenció d'oblidar-se'n del problema. Tot i això, 4 anys més tard va tornar a rebre una nova notificació d'embargament, cosa que significava que el cotxe no estava donat de baixa.
I a dia d'avui, la dona ha seguit pagant. Ha denunciat els fets, però no se li ha ofert cap solució.
Exacte, la veïna de Palamós ha denunciat el cas de l'Ajuntament de Lloret de Mar i a la Direcció General de Trànsit perquè donin de baixa el vehicle. Asseguren, però, que no s'hi pot fer res perquè no saben on està el vehicle. La parella de la dona assegura que l'Ajuntament de Lloret hi hauria pogut fer alguna cosa, però que no s'ha implicat.
Truco a l'Ajuntament de Lloret de Mar, els envia la documentació i diuen que els sap molt de greu, que veuen que és una història, que és una barbaritat el que li ha passat a la meva dona, però que si no hi ha una sentència ferma que ha de pagar. Que elles no poden donar de baixa. Jo els dic, escolta, jo entenc que no puguis donar de baixa. Però deixar de pagar els tributs, cobrar els tributs, sí que pots, si t'estic aportant tot això. I no han volgut saber res de res.
També han denunciat la situació a l'Ajuntament de Bigues i Riells. En aquest cas, l'Ajuntament sí que els ha convocat a una reunió per valorar què s'hi pot fer. Tot i això, Miquel Àngel García assegura que no tenen masses esperances.
Doncs vaja. Quina epopeia que ha viscut aquesta dona i sembla que seguirà vivint encara. I a més, la mala sort de tenir un BMW que en realitat no és teu i que no l'has ni vist. Martí Sabrià, el col·laborador de Ràdio Capital, rep el Premi Timó d'Or 2021 de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre Roger.
La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha fet entrega aquest dilluns dels guardons Timó 2021 que l'associació lliura amb la col·laboració de la resta d'entitats del grup Costa Brava Centre. L'acte, que ha tornat després de 2 anys d'aturada per la pandèmia i que ha tingut lloc a l'Hotel Terra Verda de Gualta, ha reconegut amb el seu màxim distintiu, el Timó d'Or, la figura de Martí Sabrià i Deulofeu, gerent del grup Costa Brava Centre durant més de 40 anys fins a la seva jubilació el desembre de l'any 2020. Sabrià ha declarat que ha arribat el moment de deixar pas i ho ha fet amb molt de gust i tranquil·litat perquè diu que deixa l'equip de gent que hi porta molts anys que és compromesa amb el projecte de la Costa Brava Centre. Mentrestant, el grup d'acció local pesquer de la Costa Brava ha rebut el timó d'argent en reconeixement del treball per la pesca sostenible i el foment del producte pesquer local en un àmbit d'acció d'11 municipis del litoral gironí. Ha recollit el premi Pere Estradera, president de l'associació. A l'entrega de premis s'han repartit diversos guardons més. Per exemple, el distintiu pels 75 anys d'activitat ha estat per l'hostal-restaurant La Llagosta de Llafranc, el dels 50 anys pel restaurant Mas dels Arcs de Palamós, mentre que el premi Proveïdor Cooperativa ha estat per MediaMarkt Business. Al mateix temps, s'han lliurat diplomes de qualitat a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i de l'Estartit, l'Oficina de Turisme de l'Escala, l'Hotel Hostalillo de Tamariu i el Kayaking Costa Brava. L'entrega dels guardons Timó 2021 s'ha realitzat en el marc de l'Assemblea General Ordinària 2022 de l'associació i també ha comptat amb 2 ponències a càrrec de Roger Casero del programa Incorpora de la Fundació La Caixa i Jaume Marín, expert en màrqueting turístic. La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Aller, ha destacat al llarg de la jornada que són un sector molt camaleònic que s'enfronten a totes les situacions amb la fortalesa que els caracteritza.
Hi ha 2 minuts perquè siguin 2:15.
Supermatí,
L'Associació d'Usuaris Naturistes de la platja nudista d'Illa Roja de Begur, anomenada Salvem el nudisme a l'Illa Roja, ha denunciat l'aparició d'aigües fecals a la platja. Segons informa El Punt Avui, l'associació ha definit l'Illa Roja com a fossa sèptica, ja que també han aparegut cables elèctrics a la sorra que són un risc per persones i també per animals.
El portaveu de l'associació, Joan Carles Duval, ha explicat a Ràdio Capital que aquestes aigües fecals ja van sortir a l'octubre, just quan estaven desmuntant la guingueta d'aquesta platja. Llavors van ensorrar tots aquests excrements allà mateix i recentment, amb la llevantada, han tornat a sortir a la llum.
Les aigües fecals a l'Illa Roja ja van sortir a l'octubre. Quan estaven desmuntant la guingueta ja van sortir una fuita d'aigües fecals que van tapar d'una forma immediata amb palades de sorra, és a dir, ensorrant la merda a la platja i a sota la sorra. Ara amb la llevantada ha tornat a sortir. No únicament les aigües residuals, sinó també cables elèctrics pelats, coses que són un autèntic perill per la gent, pels usuaris, per la gent que pugui passejar per la platja, per a qualsevol.
El regidor de platges de l'Ajuntament de Begur, Eugeni Pibernat, ha dit que aquestes aigües residuals estan en un dipòsit d'aigües de les dutxes, serveis i la guingueta dotat amb una bomba que impulsa les aigües cap al clavegueram i la depuradora de pals i que no van a parar al mar. A tot això, Duval ha contestat a Ràdio Capital que aquest clavegueram va començar a funcionar el setembre de 2021 i no entenen com un mes després va haver-hi una fuita ni com ho feien abans de l'estiu. Per tant, el portaveu es pregunta com s'està fent tot això i si hi ha deixadesa de funcions per part de l'Ajuntament.
Clavegueram de l'Illa Roja va començar a funcionar el mes de setembre, és a dir, no sé com ho deurien treure durant l'estiu, però a més, si això és així, com va haver aquesta fuita el mes d'octubre? Com és que ara ha tornat a sortir aigües fecals amb la llevantada? Com s'està fent això? Hi ha complicitat per part de l'Ajuntament? Hi ha deixadesa de funcions? Fan els ulls grossos? O què carai està passant a la platja de l'Illa Roja?
I a tot això, Àlex, què més ha dit el regidor de la matèria?
Finalment, Eugeni Pibernat diu que és una instal·lació semblant a la d'altres guinguetes incorporada l'any passat per dotar la platja d'una dutxa i inodors oberts a tots els banyistes, no només als clients de la guingueta. Tot i això, l'Ajuntament ha donat la raó als naturistes en altres aspectes que criticaven, com per exemple un requeriment als restauradors perquè la terrassa i el volum de la música es redueixi.
Gràcies, Àlex. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Tenim més notícies per explicar-vos. Per exemple, que Can Genís de Palafrugell presentarà un gran ventall de propostes pels més joves amb cursos i activitats durant la primavera. Una vegada més en destaquen cursos i tallers que fomenten la creativitat, les noves tecnologies i el benestar personal i emocional.
De cara a aquesta primavera es contemplen una gran quantitat de cursos i tallers que Can Genís ofereix als joves. Així, hi ha un curs de dibuix, introducció a la pintura, introducció a la il·luminació, impressió 3D, interpretació, cuina creativa, Qigong i un curs de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil. En aquest sentit, també cal destacar que el dia 29 d'abril, al pati de Can Genís, hi haurà l'activitat Pintem un mural, a càrrec de les il·lustradores Montserrat Català, Bruna Valls i Anna Grimal. Enguany, la música també serà el protagonista de les activitats. Així, es programen tres concerts entre abril i maig. El primer és el dia 8 d'abril, amb l'actuació d'Anna Saez i Acoplats. Pel que fa més a l'àmbit social, es farà un curs de gent joves de salut i una ruta per la igualtat, la qual tindrà lloc el 7 de maig. També se segueix realitzant una aposta important amb el servei d'assessoria de salut que funciona les 24 hores del dia i que permet un contacte ràpid i directe amb el servei a través de WhatsApp. Durant aquest trimestre també es farà una sortida per anar a PortAventura, que serà el 14 de maig. Les inscripcions a les activitats, que són en places limitades, ja es poden consultar al catàleg d'activitats al web de Can Genís.
I Lluís Molines entén el periodisme com una passió, ja que fa més de 80 anys que exerceix aquesta professió. A part d'aquesta passió, en té moltes altres, que de les que destaquen l'escriptura, l'activisme cultural i l'àmplia col·laboració amb el teatre local. Per això, el cicle Veus de l'Empordà, que condueix la Marc Coll cada dilluns, ahir vam poder conèixer una mica més la trajectòria d'aquesta figura periodística i social de Palafrugell.
Molines es defineix com una persona que estima la cultura en general. Va començar treballant al teatre i llavors va derivar la seva passió a l'escriptura i al cinema. En l'àmbit local, Molines ha dedicat la seva vida al teatre. Aquesta afició tan profunda va començar quan tenia 18 anys a Palafrugell. També és un amant del cinema, sobretot de la Costa Brava. Molines ha pogut entrevistar i està en contacte amb actors de primer nivell com Kirk Douglas, Joan Manuel Serrat o Elizabeth Taylor. Pel que fa al periodisme local, Molines creu que encara s'hi ha de seguir postant, ja que això suposa recollir la història local. A més, part dels seus documents han anat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell.
Andava guardant perquè m'havia dedicat a les antiguitats i quan desfeia una casa, quan sortien papers que semblava que els anaven a llançar, jo els guardava.
Un dels personatges destacats que va entrevistar va ser Salvador Dalí. El va poder entrevistar diversos cops i el primer cop que hi va anar va ser gràcies a un amic seu. Amb Dalí, Lluís Molines té un record bastant divertit.
I vindran periodistes i ell se va pensar que eren francesos. Vam esperar, va sortir ell a darrere cortinatges, va fer la gran parafernàlia, diu «Bonjour, monsieur!» I jo li dic «Bona tarda, senyor Dalí». Diu «Ah!» Diu «Sou catalans?» Jo dic «I tant, de Palafrugell». «Ah, molt bé! Què faig, Josep Pla?» I així es va permanar-se.
Molts cops ha hagut de sacrificar temps personal per treballar de periodista, però no voldria tirar enrere i canviar el passat de la seva trajectòria. Està content perquè ha recuperat molta de la història local de Palafrugell, sobretot de la guerra i la postguerra. A més, viure el periodisme durant la postguerra va ser complicat. Podeu recuperar tota l'entrevista a la web de Ràdio Capital.
Doncs, efectivament. De fet, al nostre web s'hi troba tota la informació que us expliquem cada dia, les seccions, els espais més interessants, en format àudio o també en format vídeo. I a punt per tancar el bloc informatiu del Supermatí d'avui, ho fem amb dos apunts per l'actualitat esportiva, començant per aquest que us explica que Sant Feliu de Guíxols ha marcat el tret d'inici de l'edició 101 de la Volta Ciclista a Catalunya. Aquesta edició de la prova ciclista va començar ahir a Terres del Baix Empordà i ho va fer concretament a Sant Feliu de Guíxols, un privilegi pels seus habitants que van poder gaudir in situ del tret de sortida d'una de les curses més prestigioses del ciclisme internacional, Sergi.
Durant una setmana, fins al diumenge vinent, molts dels millors corredors mundials es donaran cita a Catalunya i lluitaran per la victòria. Barcelona coronarà diumenge dia 27 el nou campió de la Volta. D'entre els participants destaquen el campió olímpic Richard Carapaz, el veterà Alejandro Valverde i noms il·lustres com Richie Porte, Nairo Quintana, Rigoberto Urán o Simon Yates. El murcià Valverde, que ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya en tres ocasions, el 2019, 2017 i 2018, i que té 42 anys, acudirà un cop més a una cursa que, segons ell mateix, és especial. El ciclista de l'equip Movistar, excampió del món, destacava en la prèvia que li encanta la volta per molts motius: qualitat de l'organització, bellesa del paisatge i traçat competitiu. El vencedor d'aquesta primera etapa, amb sortida i arribada a Sant Feliu, va ser l'australià Michael Matthews.
I Paula Badosa no pot revalidar el títol d'Indian Wells. La de Begur, que havia tingut un camí il·lusionant fins a semifinals fent grans partits, va caure en aquesta penúltima ronda contra la grega Maria Sakkari.
Badosa, que era la vigent campiona del torneig, intentava ser la segona tenista que guanyés Indian Wells de manera consecutiva. La fita va ser aconseguida per la mítica Martina Navratilova a principis dels anys 90. Però Sakkari li va barrar el pas a la final amb un joc ràpid i contundent. La grega va perdre després la final contra la polonesa Swiatek. Sense pràcticament temps, la begurenca debutarà aquesta mateixa setmana al campionat de Miami. Amb el resultat a Indian Wells, ha pujat fins a la sisena posició del rànquing mundial i espera poder fer un bon paper en aquest altre Masters 1000 nord-americà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Us ho explicàvem divendres. La Bisbal commemora el 700 aniversari del Mercat Municipal i ho fan amb una sèrie de programa, un programa d'activitat i d'actes commemoratius que es van presentar just ara fa uns dies, bueno, d'això, divendres, es va presentar a l'Ajuntament. Creiem que és una bona efemèride per, justament per començar parlant amb l'alcalde de la Bisbal, amb qui fa dies que no parlem també, i abordar la resta de qüestions d'actualitat del municipi. Saludem, per tant, l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès. Bon dia, bona hora.
Bon dia. Bon dia.
Sembla un miracle que 700 anys després un mercat d'aquests setmanals encara sobrevisqui, eh? Perquè hi ha, a la nostra comarca n'hi ha uns quants que són reeixits, i justament parlar de 700 anys de vida d'un mercat sembla al segle XXI, no? L'era d'internet, un miracle, no, alcalde?
Bé, sí, em mires una perspectiva i dius, ostres, Déu-n'hi-do, no? La feina que s'ha fet i l'importància, de fet, que han tingut els mercats i fins fa molt pocs anys, eh? Era el centre de vida del municipi i de les comarques. Vull dir, la gent aprofitava el mercat per vendre, però també per comprar i per tenir tots els productes que necessitava per tota la setmana. Això els últims 30 anys ha anat variant. Ara el mercat de la Bisbal, a veure, continua fent petxoga, pensa que són més de 90, entre 90 i 100 parades va oscil·lant, però sempre tenim aquest número de... Sí, sí. I hi ha, doncs, fruit i verdura, i després tenim complements per la llar i complements per les persones. Sí que aquí ja el sentit del mercat ha canviat una mica, perquè ara els marxants venen a vendre i no hi ha aquest intercanvi que hi havia tradicionalment i des de l'edat mitjana i durant tota l'època moderna, inclús et diria fins just els anys després de la Guerra Civil, fins als anys 50, 60, que era més això, eh? La gent que venia al mercat de la Bisbal primer venia i després...
I després comprava, després, no?
Després també comprava el que necessitava.
Feien més el paper més de gent articulador de vila que no pas...
Exacte,
també d'espai, sí, de compra i venda, però feien aquest paper d'articulació del teixit social, oi?
Sí, i tant, i a més estaven col·locats en els diferents emplaçaments del mercat, que sempre ha sigut el centre de la Bisbal, doncs, per persones i pel producte que venien, sí.
Home, en aquest sentit d'articulació social, diguem-ne, la Bisbal té un avantatge molt important, que és que té un teixit associatiu molt, molt nombrós i molt participatiu encara. Què es pot fer al segle XXI per intentar que això no decaigui i mantenir viva aquesta vinculació o aquesta articulació més a nivell d'entitats i a nivell de gent del poble?
Mira, bàsicament és una feina que fan les mateixes entitats, eh? Jo a vegades penso que bueno, que ho tenim una mica com a l'ADN, deu ser cosa de, no sé, de les pedres o de la zona on estem, perquè tots, qui més qui menys, hem estat amb alguna entitat i hem passat al llarg de la nostra joventut, entre els 16, els 20 anys, 24... Més o menys, la majoria de la gent ha fet alguna acció a nivell d'entitat cultural i és una, bueno, una situació que sí que n'he parlat alguna altra vegada amb diferents alcaldes que diuen que, bueno, que el que em vegen de la Bisbal és això, el teixit associatiu. Però aquí sí que és una feina que la fan les mateixes entitats, amb tot el que significa, eh? Perquè tots sabem que quan parlem d'entitat parlem de voluntariat i que...
Sí, sí, i de posar-hi hores aquesta, i de renunciar a coses, clar.
Exacte, i això és una etapa de la vida d'una persona i cada 3, 4, 5 anys, doncs, hi ha uns canvis que ja són naturals, un et porta a la vida mateix, no? I després es van renovant. Hi ha hagut temporades, no ens hem d'enganyar, eh? També que ho han tingut més complicat, però de moment i fins ara, i espero que sigui així molts anys, es va trobant la manera de que les mateixes entitats es van nodrint de nous voluntaris, de noves persones que creuen en el projecte i que el tiren endavant.
Segurament el més difícil potser per aquestes entitats deu ser agafar gent jove, no?, que entri i que s'impliqui, o almenys això ens trobem en molts pobles quan en parlem d'aquests temes.
Bueno, jo crec que gent jove ja n'hi ha. El que passa és que avui en dia poder s'ha perdut una mica al principi aquesta mirada de saber què vas a fer a l'entitat. Hi ha moments que hi ha molta gent, però després, per depèn de quines coses han de fer, segurament els hi costa, i bé, això és així, hi ha unes temporades a l'any. A l'estiu segurament és més fàcil que hi hagi més gent disposada a col·laborar. Amb actes d'hivern és més complicat. T'ho dic això perquè jo estic recordant la meva etapa amb entitats i passava això, i això no ha canviat, Sí, sí. Es tracta d'aquest sentiment de participació al grup, doncs, arreli. Hi ha gent que comença i que ho deixa al cap de poc temps, i gent que no, que fa doncs aquesta trajectòria, que solen ser entre 3, 4, 5, alguns 7, però vaja, jo crec que 7 ja és més excepcional,
Sí, nosaltres també, com a mitjà, que som, que funcionem a partir del voluntariat, també ens hi trobem amb aquestes coses. Alcalde, deixi'm entrar en matèria més vinculada a l'actualitat del municipi. Ara fa uns dies llegíem el Punt Avui que vostè repetirà com a candidat a les properes eleccions, que seran l'any 2023. Té pensat l'equip? Hi haurà continuïtat? Veurem cares noves en la llista?
A veure, veurem cares noves, segur, perquè hi ha algun tema de relleu ja generacional per acabament d'etapa, i això passa perquè els mateixos regidors poden mostrar aquesta voluntat, no?, de dir continuem en aquest cas dintre de l'estructura d'Esquerra al municipi, però abandonem la primera línia política. I després, en tot cas, és una feina que com a equip encara l'hem d'acabar de concretar, perquè sí que és veritat que jo he anunciat el meu compromís per seguir, ho tinc clar que el compromís ha de ser aquest. Estem tenint una legislatura que, en fi, no és fàcil, també et puc dir, Miquel, no és fàcil, però tampoc no sé com hauria sigut si no hi hagués hagut la Covid, per exemple, perquè és la primera vegada que tinc aquesta responsabilitat. I en tot cas, que no sigui fàcil tampoc no és cap excusa, perquè aquests 2 anys no han sigut fàcils per ningú. Per tant, cadascú ha de posar doncs el nivell de dificultat en la feina que té encomanada, no? I jo ja la responsabilitat la tinc des del 2019, per tant, tot el que passi aquests anys, d'una manera o altra, ho hem de mirar d'anar resolent de la millor manera possible pels bisbalencs i bisbalenques. Per tant, alguna vegada m'han dit, és una legislatura complicada, i jo puc dir, segurament sí, però és complicada la vida en aquests 2 anys per tothom. O sigui que hem de relativitzar també una mica quan diguem que, molt difícil. Ha sigut difícil per tots.
Alcalde, vostè devia tenir, m'imagino, quan va ser escollit el 2019, devia tenir una sèrie d'idees o de projectes de poble al cap, i alguns que, òbviament, no haurà pogut tirar endavant, doncs això, no? Perquè hem hagut de fer una aturada mundial durant 2 anys que ha troncat moltes expectatives. Què és el que li ha quedat al tinter, o què li està quedant al tinter que vostè creu que no serà possible en aquest mandat i que li agradaria reprendre en cas que torni a ser alcalde?
Mira, evidentment, està clar que hi ha hagut una parada d'entrada, una parada tècnica provocada per la mateixa decisió de l'administració de parar terminis durant uns mesos, que no van ser pocs, del 2020. Aquesta és tècnica, ja. I després també, doncs, les dificultats de reprendre l'activitat amb normalitat, perquè doncs hi ha hagut tot el tema de que les persones hem hagut de fer uns horaris, uns plantejaments diferents, una manera d'atendre el públic també diferent. El punt principal que tenia al cap quan van començar la legislatura, que de fet ja l'estàvem treballant a l'anterior legislatura, perquè és un projecte ja que és... nosaltres tenim un projecte d'esquerres que bàsicament el punt central són les persones. Mm-hmm. Per tant, el punt principal, que és l'atenció a les persones, en l'immediatesa que significa estar a l'Ajuntament, que som la primera porta de l'administració que s'obre a la gent, i amb l'obligació que tenim de cara a la ciutadania, aquest l'hem mirat de fer amb la major diligència, com sempre, tenint en compte també que l'administració, segons quins tràmits, és lenta. Sí que hi ha temes de projecte que en fi, que t'agradaria haver iniciat o haver tancat, i en aquests moments estan com així a l'aire. Alguns tots podem començar ara, i era un dels projectes que teníem de legislatura, perquè teníem que sí que ho podíem fer, però hi havia una part administrativa prèvia que no l'hem pogut fer, com per exemple seria la construcció d'un tanatori a la Bisbal. Mm-hmm. Aquesta seria una, per exemple. Després hi ha temes administratius que impliquen una feina prèvia abans amb uns estudis i col·laboració amb altres administracions, com pot ser tot l'espai de nous equipaments del sector sud, que implica un treball que no és fàcil i que ha de ser constant amb l'ACA per temes d'inundabilitat. A la Bisbal tenim tenim una situació que tenim el barri de l'Aigüeta, que per això es diu l'Aigüeta, amb tot el sector industrial.
Sap que no hi havia caigut mai.
A vegades podria ser que...
I mira que he vingut vegades a veure el Daró desbordat. Recordo quan era petit amb el meu pare, que m'hi portava...
Però no sabies per què es deia l'Aigüeta.
No. I ara és que estic recordant aquesta imatge del meu pare portant-me amb un Land Rover que teníem allà a tocar del riu Daró desbordat, i ara que vostè ho acaba de dir, clar, l'Aigüeta. Sí.
Doncs aquí estem, amb l'Aigüeta, i tot un sector de desenvolupament de polígon que a lo que és a nivell de municipi, doncs el tenim també bastant parat, perquè hi ha d'haver una feina prèvia d'una construcció d'un canal vessador, que això és un tema que estem treballant amb l'ACA, que portem anys, perquè és una feina que altres alcaldes ja han iniciat, però què hem de dir? Posem-hi de veritat, perquè és que nosaltres, si no, no tenim possibilitat de creixement i d'arreglar aquesta zona d'entrada a la Bisbal, que com vens de Girona, doncs també et sap una mica de greu veure-la així. Sí que és veritat que després, a nivell de comarca i a nivell de pla estratègic amb els municipis del voltant, a Corçà hi ha un polígon que està sent cada vegada més potent, i a Vulpellà, que en tenim un altre que també és potent. Per tant, vol dir que molta gent de la Bisbal pot acabar treballant en aquests polígons del voltant, i això al final també com a pla estratègic és una voluntat que tenim de potenciar aquesta proximitat, perquè és la feina que ens hem compromès a fer. Aquests municipis l'estem fent amb el sector turístic i també la volem fer amb el sector industrial, que ens va parar de polígons, precisament, que ens va quedar parat una mica ja el 2018. Uh-huh. Hi ha més projectes també, tenim projectes que s'estan redactant, que amb el temps de parada tècnica que t'he comentat abans, doncs van patir un retrocés, com podria ser la construcció dels vestidors del pavelló d'esports, que fan una falta increïble, perquè la veritat és que tenim moltes associacions i molts grups esportius, moltes entitats esportives del municipi que estan fent servir el pavelló. Tenim els pavellons en aquests moments a tope d'activitat tots els dies de la setmana i a totes hores, des de quarts de 5 de la tarda fins a les 10 de la nit.
Això també, això de l'esport també és d'aquelles coses que diem que fa poble i fa teranyina social.
Sí, és que la veritat és que podem estar molt contents com a ciutat, tant amb el teixit associatiu a nivell cultural com amb el teixit esportiu, i els clubs esportius que tiren endavant i que l'Ajuntament sí que posa en la majoria dels casos les instal·lacions municipals a la seva disposició, però que continua sent, i també a nivell esportiu, aquesta feina de compromís personal de les persones que van al davant, de dedicar-hi hores fora de les seves jornades de treball ordinàries.
Sí. M'ha parlat vostè de la zona de l'Aigüeta. Deixi'm preguntar-li pel carrer de l'Aigüeta. Es va començar una petita reformulació del carrer que és un dels... és l'eix, la columna vertebral viària de la Bisbal. De moment s'hi han instal·lat algunes plantes, però aquest, en principi, es va dir que era el primer pas. En veurem algun més abans d'acabar el mandat, o ja serà per el primer mandat?
A veure, nosaltres estem ara escrivint exactament des d'urbanisme de l'Ajuntament i és el compromís que hem adquirit amb el Consell d'Iniciatives Econòmiques de la Ciutat, que va ser l'any passat, com varen dir, mira, posem-s'hi i anem per feina, perquè si n'anem parlant, i no comencem a fer, doncs, en fi, quedarà això, en paraules, eh? Nosaltres ara estem fent el que és l'esborrany d'un plec d'encàrrec, de redacció d'un projecte que l'irem parlant d'entrada a nivell del Consell d'Iniciatives Econòmiques. Això amb l'últim Consell d'Iniciatives que vam tenir fa 3 setmanes, ja vam quedar així, i la idea doncs és això, tenir escrit el que volem, tenir l'esbós, fer l'encàrrec, a veure de quina manera li donem visibilitat a aquest encàrrec, que la gent pugui dir i desdir, eh? I ens discutirem segurament, perquè, a veure, al final no tothom ho veu igual, però el que sí que tenim clar és que tenim un pol d'atracció a nivell artesà, que és la ceràmica, que és la marca que ens representa com a ciutat, i tenim un espai que tradicionalment ha sigut aquest l'aparador d'aquest pol d'atracció, que l'hem de posar al dia. I ens convé, però molt, posar-la al dia, i és amb el que estem.
Per tant, abans que s'acabi el mandat, podrem veure el projecte, malgrat que, òbviament, no es pot començar a executar, però abans que s'acabi el mandat podem veure aquest projecte per on anirà
el nostre treball? El projecte, m'agradaria molt dir-te que sí, com pots entendre, però com que ho estem començant ara, i si una cosa sé de la meva experiència a l'administració és que saps com comences, però si hem de tendir alguna cosa és que s'allarguin els terminis, no que s'escurcin. Poques vegades passa que s'escurcen, alguna vegada passa, eh? Tampoc hem de dir que no, però poques vegades passa. El projecte, no sé si el tindrem o no, però que sí que tindrem clar el disseny del que volem i l'encàrrec fet i cap a on anem, això segur. Podem tenir en forma d'un avantprojecte que després s'estigui acabant de tractar, o en forma dels esbossos d'aquest avantprojecte, o sí, poder ja un projecte bàsic, però vaja, en dubto. Crec més que estarem més en la primera part, i m'agradaria molt després dir-te, mira, veus, em vaig equivocar i el tenim ja gairebé acabat.
Vostè, ja no alcalde de la Bisbal, eh? Vostè, Enric Marquès, com s'imagina aquest carrer de l'Aigüeta?
A veure, jo me l'imagino com una plataforma única, amb doble sentit, perquè al final ha de ser hem de tenir una mirada tant pels que van a Palamós com pels que van a Girona, i a més també tenint en compte que no deixa de ser una carretera comarcal, i que a la Bisbal, amb el tema de carretera, tenim aquesta, que és la comarcal, i després tenim el vial que passa per l'Avinguda Josep Irla, que jo crec que no el podem carregar més, entre altres coses perquè la Bisbal ha desplaçat al centre cap a aquesta zona sud, i aquesta avinguda, quan passes per la Bisbal, veus que en fi, que hi viu molta gent. Per tant, jo personalment, i la meva idea, que després hem de debatre, és que l'Aigüeta hauríem de fer una acció des de el que és el passeig fins a l'edifici de la Rodona. Això vol dir un projecte, un estudi i un esbós de projecte a termini de 10-12 anys, amb tres etapes o quatre d'acció directa, que després seria una de les primeres, hauria de ser doncs, on hi ha un document al nucli de botigues, sense cap mena de dubte, eh? Uh-huh. Que tot aquest espai fos una avinguda en plataforma única, vol dir que les voreres hi tinguéssim el mínim paper possible, amb arbrat, a una zona 20, evidentment, que significaria que la gent hauria d'alentir el pas per entrar a la Bisbal, perquè no, al final estem vivim en un municipi que tant el que és la carretera com l'altra via de circulació directa són zones on hi viu gent. Amb una hi viu molta més gent, però l'altra hi ha més comerç. I hem de veure com ho fem. Seria plataforma única, arbrat, zona 20, arbres a cada costat i en fi, i després sí que dinamitzar al màxim amb totes les accions que estem fent a nivell d'artesania perquè la gent vingui a la Bisbal a treballar, que això ho estem aconseguint. És una de les feines que m'enorgulleix dir que estem fent i que estem fent bé. N'hi ha moltes, eh? Jo estic content. Estic content de la feina que s'ha fet, de la feina que ja havíem fet abans, i de la que fem des de que jo estic al capdavant de l'alcaldia. Podríem anar més ràpid, però el que estem fent ho estem fent bé i amb ganes. I comptant amb la col·laboració i el treball conjunt de tota la gent. A nivell associatiu de les associacions, a nivell de promoció de la ciutat, amb l'Associació de Ceramistes i amb la Federació de Comerç. Jo crec que ho estem fent bé.
Alcalde, seguim encara parlant de projectes. N'hi ha alguns que són importants per la Bisbal, però no depenen directament de l'Ajuntament. I específicament li parlo de la possible ampliació del CAP, necessària des de fa temps. Hi ha alguna novetat al respecte d'això? I creu que aquesta ampliació es podrà encarrilar aviat?
Sí. Veus, és una altra de les feines que hem fet i que estem contents d'entomar-ho. El compromís de salut és, tan bon punt tinguin el solar posat a disposició, fer projecte i construcció de l'obra seguida. Quan nosaltres en vàrem parlar, era principis del 20, cap a l'estiu, vàrem dir que la zona on havia d'estar el CAP és on és ara, ampliant-lo. Tenim una illa que al pont del 2015 l'ha de fer en gran part com a equipament, deixava un petit sector, que és el que hem fet la modificació de POM, que en aquest moment està ja a Girona per aprovació. Incorporant aquest petit sector, que eren quatre finques en el que és el sector d'equipament. Això implica un procés de reflexió, de parlar amb els propietaris, de que tinguin doncs clar que al final el que estem fent és treballant perquè la Bisbal tingui els equipaments que ens mereixem. Estem aquí, estem ara en el procés d'acordar el preu de l'expropiació i conto que aquest any aquest procés estigui acabat i que realment puguem fer aquesta sessió o aquesta posada a disposició del solar a Salut perquè comenci la redacció del projecte i l'obra. Ens varen dir que quan tinguessin això comptéssim entre 4 o 5 anys perquè l'obra estigués acabada. Per tant, sí que estic content de la feina que estem fent i crec que és bàsica.
Deixi'm tornar a l'escenari postelectoral. Si li oferissin repetir el pacte de govern del 2019, el signaria o està obert a altres opcions?
De moment, Miquel, al respecte d'això només et diré que tant el 2015 com el 2019 hem treballat i hem treballat bé i que ara se'ns obre una perspectiva que és preparar una campanya electoral per explicar a la gent el que hem fet, el que volem fer i per què en algun cas alguna cosa que havíem dit que havíem fet s'ha retardat, que això ho farem. Hem de continuar governant amb la mateixa sintonia que hem fet sempre i això haig de dir que inclús a les eleccions municipals de l'any passat, en plena campanya electoral, l'equip de govern va funcionar com un rellotge igualment i això és important.
Sí, anava a dir, això sempre és d'agrair.
Sí, i conto que aquesta vegada passarà el mateix i després, en tot cas, jo prefereixo que sigui la gent de la Bisbal la que marqui quin és el full de ruta que volen a partir de l'any 23 i jo puc tenir unes idees al respecte a nivell personal que, com m'entendràs, les mantindré a nivell personal fins que jo cregui que les haig d'explicar.
Deixem-li fer una pregunta, no sé si pregunta trampa, però es veu, per exemple, pactant amb tots per la Bisbal, que ha fet una oposició molt dura?
Jo no crec d'entrada que tots per la Bisbal hagi fet una oposició molt dura. Jo crec que ha fet oposició. En tot cas, l'oposició està per fer oposició a nivell ideològic. És evident que, en fi, estem bastant allunyats. Per tant, d'entrada no seria, diguéssim, un pacte que jo faria.
Pensava que em donaria el titular, eh? Pensava, mira, no. a punt.
Jo ho he dit al principi, algunes vegades al ple hem tingut aquest debat de discussió i què significa per mi, preguntant-te-m'ho precisament des de tots per la Bisbal, fer polítiques d'esquerres, perquè si és això no sé què, no sé quantos, bueno. Mira, com diuen abans, tu saps un cuento i jo sé una cançó. Jo sé perfectament, quan parlo de fer polítiques d'esquerres, a què em refereixo. I estem en pols una mica allunyats, una mica. També t'haig de dir que ja amb temes de promoció de la ciutat i amb algun tema concret, i això jo vaig dir en el debat de les eleccions del 19, que algú va dir, mira, no sé què, que s'han posat d'acord. No ens posem d'acord, però hi ha punts que... sí, que els podem arribar a veure igual. Després hi ha tot el tema de política social i de polítiques d'esquerres, però al final hi ha una cosa que hem de tenir en compte tots. Tant tots per la Bisbal, com PSC, com Esquerra, com Junts, com la CUP, com Iniciativa, a la Bisbal i a tots els municipis, quan unes persones es presenten a les eleccions municipals, és per fer-ho el més bé possible i pensant en el municipi. El que passa que és evident que les idees no coincideixen. Ah. Però a partir d'aquesta voluntat de fer-ho el més bé possible, doncs, a nivell de funcionament del dia a dia, podem tenir acords. A nivell de formar un equip de govern és una altra cosa. Has de mirar que el projecte realment sigui el màxim coincident amb els partits o amb els grups amb els que conformes un equip de govern, perquè si no tens feina a fora i tens feina a dins.
Enric Marquès, alcalde de la Bisbal, gràcies per atendre la nostra trucada, com sempre, per altra banda, i seguirem, torno allà on començàvem, seguirem els actes i seguirem tota aquesta commemoració d'aquests 700 anys del Mercat de la Bisbal, que és una efemèride prou important com per anar-la explicant mentre passa. Senyor Marquès, bon dia. Digui, disculpi.
Bon dia, Miquel, i esteu convidats quan vulgueu, ja ho sabeu.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Igualment, bon dia.
Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs va, que ens hem passat de l'hora. Passen 5, gairebé 6 minuts de les 9 del matí. I aquí s'acaba el Supermatí d'avui. Gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Gràcies per fer-nos confiança. Abans de posar punt i final, fem això sí un cop d'ull a la previsió del temps, Marc Vilà.
El lleuger canvi en la previsió respecte ahir és la disminució del risc de pluja. I també que a partir de demà les clarianes seran més freqüents i es podran combinar els núvols amb més estones de sol. L'estat de la mar tornarà a ser notícia avui i tindrem maregassa a tota la costa baix empordanesa amb vent de llevant que bufarà moderat i provocarà també mar de fons de component est.
Des d'ara mateix, tota la millor música del món amb Àlex Mata i al llarg del dia, a la tarda, Marc Clapés, també Gonzalo Castanyera, en definitiva. Bona companyia per un dimarts de temps així una mica incert. Que vagi bé. Bon dia i bona hora.